Benvinguts de nou a Cugat TV, en aquest especial de la Universitat Internacional de la Pau. Estem amb el catedràtic de Filosofia del Dret a la Universitat de Barcelona i membre de revistes com Mientras Tanto, és el José Antonio Estévez, i està aquí amb nosaltres per parlar dels efectes de la globalització en el poder. Benvingut a Cugat.cat.
Moltes gràcies.
Tothom en parla de la globalització, sobretot en el seu àmbit més mercantil, però quin reflex té en les estructures de poder?
Fonamentalment té dos efectes. Ha tingut dos efectes la globalització neoliberal. El primer ha sigut la privatització del poder dels estats. Una part del poder dels estats ha passat a les empreses. I la segona ha sigut un decalatge entre els espais de participació política i els espais de decisió. Els ciutadans poden participar a nivell nacional, però les decisions s'aprenen a nivell global o a nivell europeu.
Però existeix un poder mundial?
No, hi ha hagut una globalització econòmica, la més completa a l'àmbit dels mercats financers, però no hi ha un estat mundial, no hi ha un poder polític mundial.
Llavors, qui exerceix aquest control des de l'àmbit econòmic fins a l'àmbit polític?
Jo no crec que hi hagi una coordinació a nivell mundial. O sigui, hi ha entitats que adopten decisions que tenen transcendència mundial. Hi ha estats com els Estats Units que les seves decisions no només afecten a la gent de dintre dels Estats Units, sinó que afecten a tothom. Hi ha multinacionals que tenen més poder que molts estats i les seves decisions d'inversió poden considerar-se decisions polítiques. Hi ha institucions internacionals, per exemple, doncs ara està molt de moda parlar del Banc Central Europeu, que pren decisions que afecten a tots els europeus i no té cap responsabilitat ni cap control polític.
Però davant aquesta situació s'aixequen ja moviments fins ara coneguts com antiglobalització i ara ja més coordinats i en expansió, que anomenem altermundista. Són aquests una resposta real a un sistema mundialment acceptat?
No podem fer front, o sigui, està més centralitzat el poder i més organitzat el poder de la globalització que el poder dels altermundistes. Però jo crec que el moviment altermundista i les lluites transnacionals han aconseguit fites importants, no? Des d'aconseguir que no fos aprovat l'acord multilateral d'inversions, que va ser la primera campanya del moviment altermundista, fins a aconseguir paralitzar el projecte de Bush de crear una àrea de lliure comerç a tota Llatinoamèrica. Tot això ve dels moviments altermundistes.
I on estaria el límit d'aquests moviments? Es pot traspassar la llei? Es poden traspassar algunes normatives per poder fer front a aquest sistema mundial?
Bueno, jo he escrit bastant sobre la desobediència civil. O sigui, jo crec que la llei positiva no és necessàriament un límit, que en moltes circumstàncies la desobediència civil pot estar justificada, sobretot quan es tracta de lleis que són injustes o de lleis que són contràries a la Constitució. Llavors, si els mecanismes habituals de control de la constitucionalitat no funcionen, doncs s'ha de desobeir la llei. Tenim a la Constitució el dret a una vivenda digna, però no hi ha cap instrument per garantir, per fer efectiu aquest dret. Llavors, el que fan els ocupes és, doncs, fer actes de desobediència civil per fer efectiu aquest dret, que no hi ha cap altra manera de fer-lo efectiu. No hi ha a qui reclamar una vivenda.
Alguns exemples d'això podria ser el cas de Mèxic de 1994, les revoltes de Seattle del 1999, però alguns diuen que la seva gran victòria ha estat l'increment de l'abstenció en eleccions de països tradicionalment democràtics. Podem dir que el moviment 15M a l'estat espanyol és també una d'aquestes victòries o és un fracàs?
No, jo crec que hi ha un problema de desafecció i avui mateix el diari hi havia un article d'un sociòleg on es veu que, a part del problema de l'atur, el problema de la desafecció política, o sigui, del distanciament, de la crítica, del rebuig del sistema polític, és un dels problemes que més preocupa als espanyols. Jo crec que és aquesta falta d'alternatives que proporciona el sistema polític el que és la causa de l'abstenció.
Vostè creu que aquests moviments haurien de fer un pas més i promoure el boicot, per exemple?
Jo crec que podria ser una sortida fer campanyes de desobediència civil contra la banca. La banca és molt forta, però la banca també té problemes quan hi ha una acció massiva. Per exemple, tots ho hem vist, no?, a les pel·lícules, si tothom va al banc a treure els diners, llavors el banc ha de tancar. Llavors té aquesta força i aquesta feblesa. Llavors una acció massiva. Es va intentar una, però jo no sé quin seguiment va tenir, perquè van proposar treure una quantitat de diners dels caixers un determinat dia, però em sembla que no estava ben pensat, perquè un dia de fi de mes, i llavors no crec que la gent tingués els diners en aquell moment, i no sé com se va fer el seguiment, no? Però aquesta podria ser una línia, la línia també de les línies de la democràcia directa, de la iniciativa legislativa popular, d'exigir referèndums, tot el que sigui una participació directa dels ciutadans en la decisió, crec que són les sortides naturals, no?, d'aquest moviment.
Però en aquest cas seria la fi del capitalisme?
Jo crec que l'anticapitalisme és un component fonamental de l'altermundisme. Amb això hi ha una divisió dintre del moviment altermundista, i hi ha gent que creu en la possibilitat d'un capitalisme verd, d'un eco-keynesianisme, però jo personalment penso que el sistema capitalista, o sigui, un sistema que subordina tot a l'obtenció de benefici a curt termini, no pot ser el sistema que organitzi com es satisfan les necessitats de les persones.
I segons vostè, quin seria el model alternatiu?
Deu ser un model que combini planificació democràtica i autogestió. Hi ha moltes experiències, i a Espanya hi ha moltes experiències de cooperatives, a Brasil, i ara jo crec que amb els mitjans informàtics la planificació seria molt més fàcil i podria ser molt més democràtica del que ha sigut històricament.
Doncs amb aquesta proposta ens quedem. José Antonio Estévez, moltíssimes gràcies per estar amb Cugat.cat i acompanyar-nos.
Gràcies a vostès.